Bé, bona nit a tots. Comencem la sessió ordinària número 2/2016 del ple de l'Ajuntament del dia 28 de gener a les 21 hores. Comencem en l'ordre del dia. El primer punt és el dictamen a la proposta de declaració de caducitat del procediment iniciat per acord del ple del 30/10/2014 i d'inici d'un nou procediment per a declarar la resolució del contracte del PAI per a l'urbanització d'un tram del carrer Astúries, subscrit amb Invesal 3000 SL.
Bé, a continuació llegiré el contingut de la proposta. Primer, declarar la caducitat del procediment iniciat d'ofici per acord del ple de la corporació de data 30 d'octubre de 2014 per a declarar la resolució del contracte entre l'Ajuntament i la societat mercantil Invesal 3000 SL per a l'execució del programa d'actuació integrada per a l'urbanització d'un tram del carrer Astúries, sol urbà del Pla General de Benicarló, pel transcurs del termini màxim de 3 mesos sense que s'hagi dictat i notificat resolució expressa. En segon lloc, iniciar un nou procediment per a declarar la resolució del dit contracte. La resolució de l'adjudicació implicarà la confiscació de la garantia dipositada en data 18 de desembre de 2008 per la societat mercantil Invesal 3000, consistent en un aval de la societat de garantia recíproca de la Comunitat Valenciana d'import 8.767,50 € per a respondre del correcte compliment de les obligacions adquirides per l'agent urbanitzador. Així mateix, la resolució del contracte entre l'administració i l'urbanitzador, per causa de la qual haguera sigut declarat culpable aquest últim, donarà lloc a les conseqüències previstes en la legislació sobre contractes de les administracions públiques i, en particular, la prohibició de contractar amb l'administració. En tercer lloc, concedir a l'agent urbanitzador i a l'entitat avalista, així com a tots aquells titulars de drets afectats, un termini d'audiència de 15 dies hàbils, a comptar des de l'endemà de la notificació, perquè formulen les al·legacions i presenten els documents que estimen convenients respecte a l'inici del procediment de resolució contractual. En quart lloc, recaptar informe del tècnic d'urbanisme i del secretari de l'Ajuntament, que haurà d'emetre-ho en el termini màxim de 15 dies naturals. I en cinquè lloc, recaptar dictamen del Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana si es formula oposició per part del contractista.
Bé, simplement això és reiniciar, com hem dit, reiniciar un procediment que se va aprovar el 30 d'octubre del 2014 i com que havien passat un termini de 3 mesos sense que s'hagin dictat i notificat la resolució expressa, s'ha de tornar a reiniciar el procediment, de manera que tornem a reiniciar el procediment per a declarar la resolució del contracte que ja s'havia aprovat en un ple de l'any 2014, que fa referència a un tram del carrer Astúries en la mercantil Invesal 3000, en el que se'ls confisca la garantia de 8.767,50 €. Simplement reiniciem el procediment. Volen fer ús de la paraula? No. Vale, doncs passem al punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Perdó. S'excusa la presència del regidor del Partit Popular, Pedro García, per malaltia, o sigui que excusem la seva presència. El punt segon és el dictamen a la proposta de cessió de la condició d'urbanitzador a gestió de projectes BAMAPA SL d'un tram del vial de l'Avinguda Illes Columbretes, inclòs en l'àmbit del PAI UE Sector 5 de sòl urbanitzable SOLAES.
Bé. La proposta d'acord és la següent. Cedir a la societat mercantil gestió de projectes BAMAPA, en qualitat de propietària d'una parcel·la de referència cadastral 11.116232, la condició d'agent urbanitzador que ostentava l'Ajuntament de Benicarló d'un tram del vial denominat Avinguda de les Illes Columbretes, situat en l'àmbit del programa d'actuació integrada Unitat d'Execució Sector 5 de sòl urbanitzable SOLAES, i que comprèn des de l'Avinguda del Papa Lluna fins a la rotonda de la futura Avinguda de València, inclosa aquesta, en la boga sud del dit vial i que abasta l'ample del mateix, fins a la zona destinada a aparcament de la boga nord. El referit vial figura en el document de modificació de la programació en fase d'exposició pública dins de la fase 3 de desenvolupament de la infraestructura elèctrica, de l'Avinguda de les Illes Columbretes, i el projecte d'urbanització del mateix va ser aprovat per decret d'alcaldia de data 10 de desembre de 2015. Les obres d'urbanització respecte de les quals se cedeix la condició d'agent urbanitzador no inclouen les obres d'electrificació que estan descrites en l'annex del citat projecte d'urbanització aprovat, l'execució de la qual es reserva a aquest Ajuntament en règim de gestió directa. En segon lloc, la cessió de la condició d'agent urbanitzador implicarà el finançament anticipat del cost de la urbanització i la seva execució en les mateixes condicions econòmiques i de tràmit que obligaven a l'Ajuntament, d'acord amb el projecte d'urbanització aprovat, i queda condicionada a l'acreditació de la constitució d'aval o fiança d'import del 7% del cost d'urbanització previst i que respondrà del compliment efectiu d'aquestes obligacions.
Bé, simplement això és d'una parcel·la de la partida Solae, que, com bé sabem, l'agent urbanitzador era l'Ajuntament, però que el 28 d'agost de 2015 se va suspendre l'execució total del programa per 2 anys, però la versa 3-2 més, i se contempla la possibilitat de que quan una persona vol executar unes obres, prèviament a la llicència d'obres, s'ha d'urbanitzar el carrer si és que el carrer no està urbanitzat. Exactament el dia 9 de desembre del 2015, el senyor Mariano Ros, en representació de gestió de projectes BAMAPA, va demanar la condició d'urbanitzador per a urbanitzar el tramo del carrer de les Illes Columbretes, que està davant de la seva parcel·la, i el que aprovem ara avui és cedir a aquesta societat, a la gestió de projectes BAMAPA, la condició d'agent urbanitzador per a un tram del vial denominat Avinguda Illes Columbretes com a condició prèvia per a obtenir la llicència d'obres. O sigui, primer faran l'organització del carrer i després se'ls donarà la llicència d'obres per a continuar en l'obra que hi ha a l'Avinguda Papaluna junt en Illes Columbretes. Aquestes obres, com bé ha llegit la secretaria avui, no inclouen l'electrificació perquè hi ha un compromís per part de l'Ajuntament d'electrificar en gestió directa la partida Solares. Simplement això. Volen fer ús de la paraula? Passem el punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt tercer és dictamen a l'aprovació del tercer plan de convivència 2016-2019.
La proposta és d'aprovar el text definitiu del tercer pla municipal de convivència 2016-2019.
La senyora Escudero, com a regidora de Benestar Social, ho explicarà.
Doncs bé, el document que proposem aprovar avui va en la línia del que ja vam aprovar al ple ordinari passat, del manteniment de l'oficina d'amics. Diguem que és el full de ruta que ha de mantindre aquesta oficina. Sabem que a Benicarlo aquests últims anys ha hagut un augment considerable de gent d'origen estranger, la qual cosa produeix pues, un canvi social substancial. Ara mateix a Benicarlo és un municipi on hi ha una convivència cada vegada més plural i hem de ser conscients de que la hem d'afrontar pues, d'una manera realista. Poden sorgir problemes, poden sorgir conflictes, però hem de saber pues, com resoldre's de la manera més imaginativa, més operativa i sobretot efectiva. Per aconseguir tot això, pues, cal definir els compromisos que hem d'assumir entre tots per tal d'integrar socialment a totes les persones. Entenent integració com un procés multidireccional, és a dir, que ha de participar la població, ha de participar l'Ajuntament, les entitats i altres entitats supramunicipals. Encara que les competències en matèria de política d'estrangeria són de l'Estat espanyol, tot el que regula els fluxos migratoris, entenem que les administracions locals són les que han de propiciar les polítiques concretes d'integració social, perquè són les que coneixen més pròximament quines són les necessitats, qui coneixen a la població que ha d'integrar i a la població que ha de ser integrada. Des de l'àrea de benestar social i concretament des de l'oficina d'amics, que com dic, al ple passat vam parlar d'ella, pues assumim el desenvolupament i el compliment d'aquest pla que presentem avui. El pla es detallen objectius específics, línies d'actuació, però totes les mesures van encarrilades a una única finalitat, que és afavorir la cohesió social de totes les persones del municipi. Cal dir també que el pla té una vigència de 4 anys, podrà ser revisat quan siga necessari, que la dotació pressupostària està distribuïda entre els pressupostos de cada àrea i servei municipal que està implicat en aquest pla, com dic, és interdisciplinar. I bueno, dir també que no és un pla d'aquells que queden arxivats, que queden a la prestatgeria, sinó que hi ha responsabilitat de fer un seguiment i una avaluació anual del que hi ha reflexat a aquest pla des de l'àrea de benestar social i des de l'oficina MIS, que serà qui té al cap i a la fi la responsabilitat tècnica de que se complisquen tots els objectius que hi ha en aquest pla.
Volem fer ús de la paraula? No? Pues passem al punt a votació. Vaig a favor. S'aprova per unanimitat. El punt quart és el dictamen a la proposta de modificació dels estatuts del Consorci de Residus.
La proposta d'acord és la següent. Primer, ratificar les modificacions efectuades als estatuts del Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1 plantejades per la pròpia Junta de Govern del Consorci. Segon, delegar la tramitació de l'expedient de modificació estatutària en el Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1. I tercer, comunicar el present acord al Consorci per a l'execució de les previsions del Pla Zonal de Residus de la Zona 1.
El senyor Bueno, com a regidor de Medi Ambient, explicarà en què consisteix això.
Bé, això no és més que una proposta que va portar, se va portar a la Junta de Govern el mes de desembre per a modificar els estatuts del Consorci. Hi ha una sèrie de modificacions, començant per la denominació, que ara seria Consorcio para la Ejecución de las Previsiones de la Plana Zonal de Residus 1, Área Gestión 1, més conegut Consorcio C1, i després algunes coses de tipus administratiu, de la convocatòria de les reunions com s'han de fer, del règim econòmic, de qui ho gestiona. No és més que una cosa formalitat, una formalitat que va passar per la Junta de Govern i es va aprovar i ara el ple ho ha de ratificar, res més que això.
Volen fer ús de la paraula? No, doncs passem al punt a votació, vaig a favor. S'aprova per unanimitat. Bé, el punt cinquè, que és una dació de compte del decret d'alcaldia del 5/1/2016 de sol·licitud d'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló als acords de col·laboració entre la Generalitat Valenciana i les empreses Endesa, Gas Natural, Fenosa i Iberdrola sobre les ajudes per deutes generats per l'impagament del subministre d'electricitat i gas per part dels clients que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica.
La part resolutiva del decret és la següent. 1. Sol·licitar l'adhesió de l'Ajuntament de Benicarló als acords de col·laboració subscrits en data 1 de desembre de 2015 entre la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori i les empreses Endesa, Gas Natural Fenosa i Iberdrola per a coordinar el pagament de les ajudes per deutes generats per l'impagament del subministre d'electricitat i gas per part dels clients d'aquesta empresa, amb residència habitual en la Comunitat Valenciana que es troben en situació de vulnerabilitat econòmica. 2. Comunicar esta resolució a l'equip tècnic dels Serveis Socials Municipals i a la Intervenció General Municipal perquè realitzin les actuacions necessàries per a l'execució dels esmentats convenis de col·laboració quant a persones amb residència en el terme municipal de Benicarló. 3. Comunicar esta resolució a la Conselleria d'Habitatge, Obres Públiques i Vertebració del Territori pels mitjans i els efectes previstos en els esmentats convenis. I 4. Donar compte d'esta resolució en la pròxima sessió que celebre del ple.
Bé, com això va ser un decret d'alcaldia perquè hi havia una premura de l'adhesió dels ajuntaments a aquest conveni que havia firmat la Conselleria de Vivenda i Infraestructures en les empreses subministradores d'energia. Aquest conveni té com a finalitat que les persones que tenen una vulnerabilitat econòmica de manera que no puguen pagar alguns del rebuig i que estiguen en risc de que es tallin el subministrament energètic, pues, puguen demanar unes ajudes. Ajudes que s'han de tramitar a través dels serveis socials dels ajuntaments, de les entitats locals, i que després la conselleria serà la que remitirà els diners als ajuntaments. Està clar que l'Ajuntament de Benicarló ens tenim que adherir a aquests convenis i ens tenim que adherir a aquest pla contra la pobresa energètica, que es diu així, Pla contra la pobresa energètica, i així ho vam fer. En el primer ple, que és avui, donem compte d'aquest acord i a partir d'ara pues, ja qualsevol persona es pot adreçar als serveis socials per a reclamar les ajudes. Seran els serveis socials els que avaluaran, els que determinaran quines són les persones que compleixen els requisits i els que tramitaran aquestes ajudes a la conselleria. Seran primer els ajuntaments els que pagaran a les empreses el rebut impagat o el rebut que necessita un pagament. Volen fer ús de la paraula? No? És una dació de compte, però bueno, podríem opinar. Jo els dono la paraula si volen dir alguna cosa, no? Doncs pues, simplement això. Bé, el punt 6è també és una dació de compte, que és del decret d'alcaldia del 12/1/2016 d'aprovació de l'estratègia d'UCI de l'àrea urbana Benicarló-Vinaròs i de sol·licitud d'ajudes a l'Estat per al seu cofinançament mitjançant els fons FEDER de la Unió Europea.
La part resolutiva diu el següent. 1. Aprobar la estrategia de desarrollo urbano sostenible integrado del área urbana Benicarló-Vinaròs. 2. Solicitar las ayudas previstas en la orden 2427 de 2015 de 13 de noviembre del Ministerio de Hacienda y de Administraciones Públicas, por la que se aprueban las bases y la primera convocatoria para la selección de estrategias de desarrollo urbano sostenible integrado, DUSI, que serán cofinanciadas mediante el programa operativo FEDER de Crecimiento Sostenible 2014-2020. BOE número 275 de 17 de noviembre de 2015. Y dos, dar cuenta del contenido de esta resolución en la próxima sesión que se celebre del Pleno.
Pues con supuesto que ya sabrán, esta semana es va a celebrar la rueda de prensa entre los ayuntamientos de Vinaròs y de Benicarló para mostrar todo el trabajo que se había hecho en la elaboración de la estrategia de desarrollo urbano sostenible integral. La estrategia DUSI, que es diu. Esta estrategia se elabora para solicitar els fons FEDER que en esta convocatòria estan destinats a ajuntaments de més de 20.000 habitants o a agrupació d'ajuntaments de més de 20.000 habitants. Pensem que és molt positiu que s'hagi elaborat per primera vegada una estratègia conjunta entre els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló. Tenim que s'hagi fet un treball conjunt, perquè ja que tenim uns problemes compartits i per una altra part també hi ha unes propostes complementàries de cada un dels ajuntaments, però si aconseguim que aquesta estratègia sigui ben valorada per part de la comissió avaluadora, cosa que se resoldrà aproximadament al mes de maig, pues podrien arribar als dos municipis 15 milions d'euros de fons europeus, en el qual els ajuntaments de Vinaròs i Benicarló haurien de posar també altres 15 milions d'euros. Les actuacions a fer estan especificades, no estan concretament especificades, però sí que són temes generals, però sí que pensem que Benicarló es pot acollir en aquests fons, igual que Vinaròs, perquè n'hi ha una sèrie de problemes que estan identificats i que a més aquests diners en resoldrien molts dels problemes que avui en dia té Benicarló. Concretament, les assignacions financeres estan per a projectes en neadministració local, o sigui, en smart cities, en l'eficiència energètica i energies renovables, en quant a patrimoni cultural, en quant a projectes de medi ambient i en quant a projectes de regeneració econòmica i social de zones urbanes desafavorides. Pensem que això canviaria molt tot el que és els projectes que hi ha per a un Benicarló de futur, de manera que ojalà esta estratègia que s'ha elaborat per part dels dos municipis pues, sigui aprovada. Reitero el meu agraïment i el nom de tota la corporació a totes les persones, entitats, empreses i a tots els que han col·laborat en aquesta estratègia, perquè es van convocar unes taules de participació que van ser molt positives i que a més poden ser l'inici d'unes pròximes taules de participació que no hem de mullar, perquè la gent estava molt entusiasmada en el projecte i va haver una resposta molt positiva, de manera que dono compte al ple d'esta estratègia que s'ha elaborat per part d'unes empreses que han col·laborat en l'execució d'aquesta estratègia. Aquí al costat tenim a Núria Benítez, que ha sigut la coordinadora de l'Ajuntament de Benicarló en la confecció d'aquest projecte. Volen dir alguna cosa? Ja està? Vale, pues, no hi ha res més que dir. El punt 7è és dació de compte dels decrets i resolucions d'alcaldia i tenències d'alcaldia delegades des del 16 de novembre fins al 15 de gener, que han tingut accés, han rebut els decrets. I el punt 8 és precs, preguntes i mocions. Tenen alguna pregunta? Senyor Martí.
Gràcies, senyora Miralles. Nosaltres sí que tenim alguna pregunta i alguna suggerència. Les preguntes són de 5 o 6 ciutadans que ens han traslladat algunes qüestions perquè les comentéssim o preguntéssim aquí al ple. Una suggerència nostra seria, la gent tindria que ser conscienta de que tenim una conselleria, o més conscienta que tenim una conselleria de participació ciutadana, on poden vindre, agarrar el formulari, omplir-lo, portar-lo perquè Susana puga fer la pregunta aquí, però com a la gent pareix que li fa perea, que no troba el lloc o no troba el moment, pues bueno, volem aprofitar per ser en un minut la seva veu. Si me permeten, els començo per precs. Javier mos diu, a vida cuenta de la sensibilidad y el esfuerzo de este ayuntamiento, que este ayuntamiento ha demostrado en lo referente a las personas sin techo y con escasos recursos que la administración lo está cometiendo, propongo, dentro de mi ignorancia al respecto, que algunos de los barracones ligados al colegio Ángel Esteban sean adaptados como vivienda eventual, dotándolos internamente de los servicios propios para este cometido y ubicándolos en el parking anexo al polideportivo, conectando luz y agua con la finalidad que sean ocupados en situación extrema por personas necesitadas temporalmente, obviamente regulando el acceso y estancia en los mismos. I el mateix Javier mos fa un altre prec i mos diu: es manifiesta la intención de este ejecutivo para ubicar la biblioteca en el antiguo ambulatorio. Oídas algunas voces al respecto, ¿podría realizarse una consulta popular donde sea la ciudadanía con sus propuestas e ideas quienes decidieran i no hacer esta obra emblemàtica sin la complacencia popular? Això en quant a precs. I després tinc tres o quatre preguntes molt curtes. En una de ellas, José nos pregunta quan estaran disponibles en la web els pressupostos pel 2016 de l'Ajuntament. La siguiente pregunta es de una veïna del carrer València, que no recordo, no em vaig apuntar el nom. Me pregunta què impide la urbanización de la calle València entre el Paseo Marítimo i el doctor Fleming. Després es passarem les preguntes per escrit. I després Anna ens pregunta si sabem quants xiquets estan acollits a l'ajuda als llibres, en la xarxa de llibres, i quan està previst que es paguen els primers 100 euros. I una altra pregunta d'una ciutadana és sol·licita informació de l'estat de les concessions de les casetes i puestos del mercat públic municipal al por menor. Sol·licita estat de les concessions. Vale, i aquestes són les preguntes i els precs. Gràcies.
Senyor Martí, els precs no se contesten, són precs, però el tema dels barracons, si vol, les contestar el senyor Bueno, però penso que és evident la resposta.
Bé, la qüestió dels barracons és una concessió que fa la Generalitat, la concedia a una empresa i en aquests moments estan desmuntant-los. Estan prou deteriorats, pensem que no. Jo avui he estat passat perquè va contra el dinar una mica el trau-los, però no crec que en aquests moments, o sigui, no és una competència municipal, s'hauria de fer, a tot cas, si es voldria. Penso que tampoc és el millor lloc, tal com són aquests barracons, i de fet comentaven que, de fet, en un interès que volíem nosaltres, a millor poder tindre a l'escola el tècnic que estava allà, de que la conselleria pica moltes pegues per a la utilització dels barracons si no estan en unes condicions higièniques i de renovació d'aire. Per tant, jo crec que no seria molt, tampoc molt viable aquesta opció. És a dir, tindria que hi haver altres opcions. Hi ha molt d'habitatge en Benicarló buit, a millor tindrien que anar per allà i no tant de fer xapusses. Hi han patit molt, 10 anys barracons els xiquets, ara no caldria. Però, bé, penso jo, però això tot és una competència a nivell de conselleria i ells són els que desmuntaran i se ho emportaran. Bueno, ells, l'empresa que li van donar la concessió d'aquests barracons. En quant a l'altra qüestió que plantejava de banc de llibres, normalment s'ha acollit un 50%, no va arribar a 1.800, 1.900 beques, i suposo que s'ho començarà a pagar quan estiguin els pressupostos aprovats i a partir d'ahir se pugui ja anar i la part d'intervenció hagi passat les 1.800 sol·licituds i estiga tot. Això és un treball manual i és un treball que m'he costós, però la voluntat és el més pront possible se farà efectiu aquest pagament. No sé, interventor.
Sí, crec que està suficientment contestat en el tema dels barracons. Justament aquests dies ha sortit en premsa el cost d'aquestes aules prefabricades per a la Generalitat, que ha sigut una barbaritat, no només des de Benicarló, sinó des de tota la comunitat valenciana, i realment aquest nou Consell i aquesta nova Conselleria d'Educació el que vol és treure-se-ho de davant, per això ha tret ara ja el pla de construcció dels nous col·legis, de manera que la pressa que tenia la Conselleria també era de que els xiquets anessin al nou col·legi, que ja estava pràcticament acabat, o ja acabat del tot, per a poder deixar de pagar el lloguer d'aquestes aules prefabricades. No podem ara nosaltres dir-li, mira, deixa-moles, jo penso que està ben contestat per part del senyor Bueno, no hi ha res més que afegir. Les següents preguntes les contestarem al ple següent. Perfecte, doncs. No n'hi ha cap punt més a tratar, s'alça la sessió. Hi ha una pregunta d'un senyor, però jo vull, antes de que la senyoreta Pérez dic que la pregunta, jo he de dir que aquesta pregunta no trobem que sigui una pregunta correcta. He consultat en el secretari inclús i les preguntes que han de fer els ciutadans als plens han de ser preguntes d'interès general. Mai les preguntes dels ciutadans als plens han de ser preguntes per a confrontar aquests ciutadans en entitats o en altres persones. De manera que les preguntes que si aquest ciutadà té una pregunta concreta, que la passe per escrit i se li contestarà. Però el que no podem estar aquí és fiscalitzant la labor d'una entitat o d'una altra persona, perquè no se pot acusar a ningú absolutament de res. Torno a repetir que les preguntes estan per a un interès general i no per a un interès particular. De manera que aquesta pregunta no l'anem a contestar. Moltes gràcies. Si el senyor no hi ha cap punt més a tratar, s'alça la sessió. Ara sí.